A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y quiero contarte que esta primavera con Husqvarna tú decides cómo cuidar tu césped. Haciendo ejercicio mientras caminas con un cortacésped, divirtiéndote conduciendo uno de nuestros tractores Rider o como yo, que invierto mi tiempo en otras muchas cosas y prefiero que Automower se encargue de todo.
Aprovecha ahora, porque tienes un robot cortacésped Automower de Husqvarna por mucho menos de lo que crees. Infórmate en
Husqvarna San Cugat. Calle Joan 23 25, teléfono 935 122 686,
o en husqvarna.es.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
La banda sonora de la teva vida.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Queda't amb nosaltres. Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Passen uns minuts de les 12 del migdia, se sent aquesta cançó, vol dir que comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui parlarem precisament de coses de Sant Cugat, bàsicament. I no cal que vingui ningú de fora per explicar-ho. Tot el contrari. Però abans... aquesta no serà la homilia habitual. Avui que jo faig tot que la música era molt bé per entrar, perquè vull cridar l'atenció a partir d'aquesta música d'unes paraules que va escriure fa bastants anys Ernest Nater. I per això he titulat aquesta homilia Paraula de Nater. Ho va escriure això fa, dic, molts anys, i precisament quan vàrem celebrar, quan vàrem recordar-lo a la sala Clavé del Teatre de la Unió, de la Unió Sant Cugatenca, vaig tenir ocasió després de veure aquestes paraules que havia escrit i em semblen imprescindibles, perquè tot i que estaven escrites a l'any 1993, són absolutament vàlides. I deia Ernest Nater: amb motiu de la inauguració del Teatre Auditori, el nostre alcalde, que en aquell moment era Aymeric, va escriure: des de 1987, any en què es van assumir la responsabilitat de govern, no hem escatimat esforços i mitjans per tal d'aconseguir que Sant Cugat fos un municipi dinàmic, modern i amb vida pròpia. Ja és bo que el municipi, diu Ernest Nater, es marqui uns objectius de dinamisme, modernitat i vida pròpia. Però amb això, malgrat els esforços i voluntat que hi posin, no n'hi ha prou. Un país, una ciutat, un poble, no són dinàmics i moderns únicament per la voluntat dels seus dirigents, tot i reconeixent el valor d'aquesta voluntat. Cal també que la seva gent i les seves entitats ciutadanes assumeixin aquest compromís. És evident, doncs, que les nostres entitats en general, i Fila Zero en particular, hi tenim quelcom a dir i molt a fer. Del curt temps del rodatge del Teatre Auditori ja n'hem obtingut unes mínimes experiències, però que crec que han estat prou significatives. Els espectacles professionals presentats fins a la data i els que s'anuncien com a propers, tot i la seva indiscutible qualitat, són aliens a la vida de la ciutat i econòmicament cars. El preu de l'entrada única per l'espectacle d'en Sergi Belbel era de 1.800 pessetes. Recordeu que estem parlant de l'any 1993. Això, amb l'anunci a l'apartat d'espectacles de la premsa de Barcelona, comporta un evident perill, i és que el Teatre Auditori es converteixi en un centre elitista destinat a les economies més potents tant de la ciutat com forànies. No sempre els espectacles del poble i per al poble seran de la magnitud i gratuïts, com van a ser l'estrena de les històries de Sant Cugat, però no tinc cap dubte que qualsevol muntatge fet per gent de casa serà més afí a la mentalitat de Sant Cugat, i evidentment amb uns preus més econòmics i, per tant, assequibles a un major nombre de santcugatencs. No permetem que la programació del Teatre Auditori ens anili. Seguim programant i treballant amb entusiasme per comunicar-nos amb el nostre poble. Cal recordar les paraules que va pronunciar en Jean-Paul Sartre l'any 1960 a la Sorbonne de París. Fa més de 150 anys que la burgesia controla el teatre. Els immobles on s'instal·len els pertanyen. Els preus n'asseguren l'exclusivitat, la concentració de la vida a les grans ciutats, l'afavoreix.
Estovar el cor.
I estem escoltant, per poder parlar d'això que volíem parlar, Les flors de maig, pensem que el bé pel cor jove de l'Orfeó Català. I ho fem precisament perquè estem parlant, volem parlar d'una institució que té més de 100 anys, que està precisament al carrer d'en Sem Clavé, i que a més en Josep Clavé personalment hi va estar en el seu moment, al principi de la seva història. I per parlar de qui millor que tenia aquí el president de la Unió Sant Cugatenca, David Pujol, benvingut al programa.
Bon dia, Eduard.
I el sotspresident, en Ferran de Juan, que a la vegada també és un membre actiu de la companyia Fila Zero de Teatre de la Unió. Jo els volia dir abans de començar que vaig apuntar que Vàrem parlar d'aquest tema que avui parlem en aquest mateix programa el 30 d'octubre del 2020. O sigui que penso que és interessant que... No, encara no han passat dos anys, estan un any i mig, però no sé si les circumstàncies des d'aquell 30 d'octubre del 2020 han canviat molt o no. I això és el que m'agradaria començar a parlar amb vosaltres, David, si et sembla. I és primer, aquestes paraules que jo he llegit de l'Ernest Naté, si les considereu tots dos que són encara vigents o no.
Absolutament. El que passa que... Perdó. Perdoneu que estic una mica encostipat. Llegint aquestes paraules de l'any de fa gairebé 30 anys de l'Ernest Naté, és com quasi com dir que era un visionari, no? Constatava el que estava passant en aquell moment, a l'any 93, després d'inaugurar el tan desitjat i tan esperat Teatre Auditori, que el van... que recordem que era un auditori, l'equip de govern d'aquella època amb l'alcalde Aymerich va fer un projecte d'un auditori i es va modificar el projecte a teatre auditori per petició de les entitats de Sant Cugat, val? Recordem la Dolors Vilarassau,
sí.
Ho va liderar molt el Joan Llames, la gent de teatre de Sant Cugat va exigir que a Sant Cugat hi hagués un teatre, no? La sorpresa per a les entitats en aquella època i encara avui és que el Teatre Auditori durant aquests 30 anys d'història ha viscut d'esquenes al teatre local, al Teatre Sant Cugatenc. Les paraules de l'Ernest Naté són reals, verídiques, però a més les autoritats i els diferents governs que han passat al llarg d'aquests 30 anys podrien haver canviat aquestes polítiques i no ho han fet, no? El Teatre Auditori segueix sent un model de programació, com deia Jean-Paul Sartre, no? Dominat per la burgesia, no?
Ferran.
No, completament d'acord, però és curiós, no? Que després d'aquests 30 anys, home, dir que estem igual, tampoc, però no hem guanyat tant, perquè espais a Sant Cugat, tenint com tenim una base cultural de teatre tan sumament gran, perquè estem parlant que Sant Cugat, Vall d'Oreig, Mirassol, La Floresta, hi han 8 companyies amateurs de teatre.
No m'atreviria a dir 11 i tot.
Actives posem 8 i si contem La Floresta són 2 més, sí. Estem comptant de 10 a 11 companyies de teatre amateur. I que hagin trepitjat a l'auditori, si no vaig molt errat, em sembla que gent del poble, no companyies professionals de Barcelona o d'un altre lloc, vull dir, l'hem trepitjat 4 o 3 cops. Amb l'obra de Històries de Sant Cugat, que va ser la primera que va inaugurar, posteriorment Fila Zero va poder participar en una obra dins de l'auditori, es va poder fer la commemoració dels 100 anys del tren, que també van poder fer-ho dintre de l'auditori, i mig col·laborant es va fer una que era d'una companyia de fora, de la 11, com es deia, que feien el de l'11... 11 de setembre,
sí,
que agafaven a...
1714,
agafaven a les poblacions on es feien gent d'allà, sí. I llavors jo precisament també vaig actuar amb aquella. Sí. Vull dir que estem parlant de que l'auditori l'hem trepitjat 4 cops, no? I continuem tenint una manca d'espais per poder fer teatre, perquè ara en aquest moment estem parlant de que només tenim el Teatre de Mirassol, que per mi ha quedat ja bastant obsolet en quant a espai i a escenotècnia, vull dir, ha quedat obsolet, i poca cosa més. Teatre, per fer teatre, no tenim res més. Tenim casals, com pot ser Torreblanca, la Casa de Cultura, però no per poder fer una obra de teatre, no? I ens trobem aquí, pues, parlant, o que parlarem de la Unió.
Sí,
2022 i estem parlant de la Unió.
Fixa't, només vull matisar una cosa. tres vegades... El Teatre Auditori en 30 anys és una mitjana d'una vegada cada 10 anys, no? Però el Ferran ha dit que hem pogut entrar a l'auditori, no? Fixa't el significat de la paraula, no? O sigui, hem pogut entrar a l'auditori una entitat de teatre de Sant Cugat, no? És com si hi hagués una barrera que ens impedeix entrar, no? O sigui, és inconscient, és subconscient, no? Però és que és així, no? Entrar a l'auditori és una cosa que per les entitats del poble és com una quimera, no?
Perquè l'auditori està considerat com una cosa aliena. Hi ha una particularitat que cal dir, que es pot acceptar com a vàlida, i és dir, l'auditori és molt gran, en aquest moment té 900 localitats, l'auditori suposa obrir, l'auditori suposa un cost important, etc etc etc. Per tant, aquesta sala B que hauria d'existir en el seu moment i que estava programada que existís i no es va poder fer per diferents raons, no hi entrarem ara perquè estaria molta estona, però en un moment determinat de la història del teatre i de les arts escèniques aquí a Sant Cugat, el que es produeix és que el Teatre de la Unió, que encara existia en aquell moment, d'alguna manera es va convertir, vulguis que no, en una pseudo-sala B, on s'intentava, doncs, congeniar una cosa, fins que arribava un moment en què físicament, des de qualsevol punt de vista tècnic, de seguretat, etc., allò va ser impossible. Llavors es fa un consorci. No entrem en més detalls, sinó que ja l'havia. Es fa un consorci el 2015. A partir d'aquest moment, David, què passa?
Ui, bueno, podríem estar aquí necessitaríem 10 programes.
Fes-ho curt.
Demanaríem 10 programes.
Fem-ho curt per arribar al 2022.
Mira, jo crec que jo em centraria avui a parlar de teatre, a parlar de cultura, de teatre.
Val?
El consorci, les obres, aquestes coses són temes jurídics, legals, que és un rotllo, és molt complicat, que ens ha marcat i ens ha condicionat que estem on estem, eh? Vull dir que no és una cosa menor, no és, bueno, és el que ens ha condicionat el no poder disposar del teatre encara, no? Jo el que penso és, on estem ara? Ara estem a que fa aquesta... la setmana passada, va ser? Ara no, sí, la setmana passada ens van comunicar que hi ha un calendari previst per acabar la inversió a les obres de escenotècnia. Hi ha un calendari, bueno, el passa que saps què passa, que és la tercera vegada que ens donen dates i calendaris, no? Llavors nosaltres, fins que no ho veiem fet, no puc ver per a creer, no? Però bueno, aquesta vegada sembla sí que sí, que va en sèrio, i ens han confirmat i reconfirmat que és possible, és probable i possible, i l'Ajuntament està posant tots els recursos administratius que considera necessaris, que probablement a finals d'any 2022 o primers d'any 2023 comencin les obres d'instal·lació de tot l'equipament escènic.
Vol dir que estarà licitat i a les obres?
Sí, o sigui, la licitació, ells parlen de publicar la licitació el juliol, la primera setmana de juliol. Val? El que ens van comunicar, bueno, sí, ho podem dir, ens van comunicar que la setmana que ve, em sembla que és el dia 28, que hi ha ple municipal, aprovaran la publicació del concurs. La següent setmana, que és la primera de juliol, publicaran la licitació. Després, no conec exactament els terminis, normalment es triga entre un mes i mes i mig que les empreses facin les seves propostes, i després entre 2, 3, 4 mesos amb resoldre qui és l'adjudicatari. Aquests terminis ens porten pràcticament a desembre de 2022, no? Amb la qual cosa, sent bastant realista, el que passa que, insisteixo, aquest calendari és la tercera vegada que ens el diuen, no? Ens ho van dir el 2019, ens ho van dir el 2020 i ara ens ho diuen el 2022, no? Bueno, a veure si la tercera va la vençuda i a veure si és cert que comencen les instal·lacions, bueno, posem desembre, posem gener del 2023, val? Estan previstes en 8 mesos les feines d'instal·lació de l'equipament escènic. Per tant, no seria, potser hauríem de començar a treballar amb que a la tardor del 23 o potser per Nadal de l'any 23 podríem tenir acabat el teatre. Val? Això, sí, ara m'agradaria, bueno, sí, comentem, però llavors ja m'agradaria parlar ara de teatre, no? De què hi farem en aquest teatre, no?
Bueno, confiem en que efectivament els plaços aquests es compleixin i que ho veiem, perquè a mi m'agradaria poder dir això. Aleshores, entrem en aquesta altra fase. Si, suposem per un moment que arriba més de desembre i l'espai escènic està acabat i es pot funcionar. Suposo tal com estava previst, que un espai escènic que podia permetre fer el Teatre l'Italiana, podia permetre fer el Teatre Central, o sigui, l'escenari central, o podia inclús recular tal, i fer una sala oberta en què es podien fer, per exemple, concerts.
Es poden fer concerts amb gent ballant a peu dret, es poden fer dinars populars. El projecte és exactament igual. No ha canviat res, no ha variat gens.
Llavors, Ferran, a partir d'aquí, en el cas de Fila Zero, per exemple, doncs quina seria la perspectiva? No hi ha el Fila Zero només, perquè hi ha la dansa, per exemple, hi ha diferents grups, entitats del propi Unió que podien participar directament amb la programació d'aquest teatre.
Sí, el que va és que parlar a partir d'ara a mi personalment se'm fa una mica complicat, perquè serà molt complicat saber en aquest moment com gestionarem aquest teatre entre ajuntament i societat privada. Nosaltres com a Unió podríem tenir-ho bastant clar, no?, del que volem fer, vull dir, de la programació cultural que volem fer, aprofitant les instal·lacions del teatre. Com a Fila Zero entenem que voldrem actuar i fer les nostres representacions al Teatre Auditori, i al Teatre de la Unió, però poc més podem dir de cara a futur, perquè tampoc sabem les expectatives que té l'Ajuntament. Vull dir, nosaltres, ojalà poguéssim fer nosaltres la programació cultural i que no es solapés amb la programació cultural que s'està fent a l'auditori. És un risc, no sabem si l'Ajuntament marcarà ella unes línies d'actuació dintre d'aquest Teatre de la Unió. Per això dic que una cosa és el que nosaltres vulguem o pretenguem fer i una altra cosa és el que serà, no?, la realitat, perquè és una incògnita.
Faria falta una coordinació? Algun element extern que tingués en compte la programació del Teatre Auditori per una banda i la programació inclús del Teatre de Mirasol i el del Teatre de la Unió?
Mira, el 13 de març hi ha dates que es queden gravades, no? El 13 de març del 2020 va ser quan es va decretar l'estat d'alarma, de confinament. Aquell dia vam fer una reunió de la comissió mixta entre l'Ajuntament i la Unió. Vale? Ens vam reunir i vam sortir d'allà i ens vam confinar. Per això és una data que ens queda gravada. Vale? Aquell dia, 13 de març del 2020, un dels temes que va sortir a la reunió de comissió mixta era el model de gestió de la Unió, del Teatre de la Unió, el model de gestió i el model de programació. La tinent d'alcalde de Cultura, Esther Madrona, ens va fer un encàrrec a la Unió de fer una proposta d'un projecte de programació. Bé, no exactament. El que va proposar és que féssim conjuntament entre la Unió i l'Ajuntament un projecte consensuat, un projecte comú. Bé, al sortir d'aquella reunió ens vam confinar, han passat ja 2 anys, i llavors nosaltres de forma telemàtica i de les formes que es van poder en els mesos següents intentàvem treballar en aquest projecte, val? Bueno, per els motius que fos no va ser possible, però nosaltres com a Unió sí que ens ho vam prendre molt en sèrio i el juliol del 2021, tot just farà un any, vam presentar un projecte completíssim d'un model de gestió pel Teatre de la Unió. Nosaltres vam presentar un projecte en el qual nosaltres considerem, bueno, preveiem una programació cultural, professional, amateur, variada, en el qual la centralitat era les entitats i la cultura popular, etc, etc, etc. Bé, aquest projecte es va rebutjar. Nosaltres vam invertir molts recursos, vam fer un treball molt seriós i vam recursos personals, econòmics i professionals, val? En presentar un projecte que el seguim considerant per part nostra un projecte vàlid. L'Ajuntament, evidentment, quan tu presentes un projecte, el teu interlocutor el pot rebutjar, no? El que passa és que ha passat un any i no, per part de l'Ajuntament no hi ha una proposta de quin és el projecte de gestió. O sigui, nosaltres...
Però quan, perdona, quan va haver aquest rebuig, es van donar unes raons determinades?
Que era inviable, econòmicament inviable.
Econòmicament inviable?
Sí, bueno, sí, més o menys, sí. Que ens havien venut l'enteniment, més o menys, alguna... Sí, no va ser gaire agradable.
Tampoc demanàvem... Tampoc demanàvem 300.000 euros.
Eh? No, era un projecte de gestió. A veure, era un projecte de gestió a llarg termini, no? O sigui, què volem ser nosaltres quan siguem grans? Quan l'edifici, quan el Teatre Unió estigui fet, acabat, Teatre Sala Clavé... Nosaltres vam presentar un projecte integral, de gestió integral, no? Llavors, a partir d'aquí, tot es pot parlar, no?
Perquè suposo, perdona, que en aquest projecte el que es contemplava era... que el teatre aquest tingués una funció setmanal, contínua.
Sí, una programació estable, professional, cicles de teatre, cicles de dansa, cicles de música, creació, o sigui, el que estem fent ara, saps què està passant? O sigui, se'ns va rebutjar aquest projecte. I ara, de manera, diria jo, improvisada o a contagotes, l'Ajuntament ens està fent petits encàrrecs de coses que estaven en aquest projecte, les residències artístiques. La programació d'espectacles de temes d'integració social, etc. No? O sigui, aquest projecte que vam entregar a nosaltres era un projecte completíssim que marcava una infinitat de línies de programació cultural. Vale? Ara, com que tenim la Sala Clavé, doncs anem fent petites mostres, petites cosetes amb els recursos que tenim, però que estaven inclosos en aquest projecte, val? Ens estem trobant que s'està d'alguna, o sigui, d'una manera ens el rebutja de ple, i per altra banda el temps, estem convençuts que el temps ens donarà la raó, i aquest projecte, no sé si per part nostra o conjunta o de diverses maneres, es durà a terme, que és un projecte, una programació integral i total de l'espai, de les instal·lacions del Centre Cultural de la Unió Sant Quatenca, perquè és un centre cultural. És un espai amb molts, és un edifici amb molts espais, d'acord?
És amb unes característiques, s'ha de dir, fenomenals. O sigui, sí. L'edifici com a tal, si no entrem en segons quines consideracions, en general podem dir que és magnífic.
Sí,
per la situació i per la distribució del propi edifici, i no cal dir quan estigui a l'espai escènic.
Sí, sí. Llavors, com a una de les coses que dèiem en aquest projecte que vam presentar, el que estem fent nosaltres, com a entitat cultural de Sant Cugat que som, és anar en el poc a poc, allò, la gota d'oli, fer la gota d'oli, no? I anem introduint petits conceptes que formen part d'un projecte global. O sigui, nosaltres el que vam fer va ser un projecte a 10 anys. Molt bé. Es va rebutjar. Doncs el que estem fent nosaltres és l'estem executant a poc a poc. Bona lletra, però amb fermesa, no? Una de les coses que dèiem en el projecte i que hem fet la nova Junta de la Unió és la creació d'una taula, una comissió artística de Sant Cugat, val? Nosaltres el que pensàvem quan vam fer el projecte, seguim pensant, i ja ho estem fent, és fer que la programació cultural de la Unió Sant Cugatenca sigui el més plural, diversa i inclusiva possible, i que impliqui i interpel·li a tota la ciutadania i totes les entitats de Sant Cugat. Per això hem creat una comissió artística que de moment ens hem trobat un parell de vegades, un intercanvi d'impressions, bueno, què farem, surten idees, surten propostes, gent de teatre i gent de cultura de Sant Cugat, no només de la Unió, no? Professionals o altres entitats, gent de la ciutat de Sant Cugat, perquè el que volem fer és una cosa, justament no caure en l'error que es va caure, bueno, l'error no és un error, el model del teatre auditori. El model del teatre auditori és un model que hi ha un senyor que té un encàrrec de programar el teatre auditori. Hi ha una persona o un equip que programa, no? Nosaltres el que volem, que el model de programació cultural de la Unió Sant Cugatenca, no només parlo del teatre de la Unió, parlo del projecte en conjunt, sigui el més divers i el més consensuat possible, val? Això formava part del nostre projecte que vam presentar, però nosaltres aquestes petites coses que podem anar fent, ara pot ser simbòlic, però potser d'aquí 2 anys no és tan simbòlic, no? O d'aquí 1 any, no? Doncs ja hem creat aquesta comissió artística. És una comissió artística que hem convidat nosaltres com a Unió a una sèrie de persones, bueno, i a partir d'aquí començarem a caminar i començarem a fer, no? Acabaré dient que m'agradaria, amb tots aquests anys que portem de negociacions, consorcis, construcció, obres, etcètera, etcètera, sempre el Departament de Cultura sempre ha vist que depenia d'altres departaments, no? D'urbanisme, de serveis jurídics, no? Per tirar endavant cada cosa, no? El consorci, bueno, són temes legals. Les obres són temes tècnics, no? Tal. Bueno, doncs ara, ja a la comissió mixta que vam tenir la setmana passada, ja vam demanar per enèsima vegada, sisplau, definir el model de gestió de la Unió. Saber, volem saber quin és el model de gestió de la Unió que té pensat l'Ajuntament, si és que el té pensat, no? I treballar-hi conjuntament. I en aquest model de gestió, a veure, com deia el Ferran, fins on nosaltres podem intervenir. Fins una miqueta, o més, o menys, no?
Clar, és imprescindible això que dius per una senzilla raó, perquè si efectivament aquest consorci no és el que hauria de ser, però hi ha una divisió de percentatges de gestió en un cas i en un altre, s'ha de saber efectivament fins a quin punt arriba això. I per tant, jo insisteixo en aquest aspecte de la coordinació. És imprescindible perquè sigui factible i perquè sigui a més rendible en tots els sentits, sobretot culturals, que aquesta coordinació existeixi, perquè el que pot produir-se en un moment determinat és l'enfrontament en un mateix cap de setmana d'una sèrie d'espectacles en un lloc o en un altre, quan no hauria de ser d'aquesta manera. A part d'això, Ferran, hi ha un aspecte que és aquest que t'apunteu, tu com a membre de Fila Zero, suposo que un dels aspectes que contempleu quan a la gestió de l'espai escènic és que les companyies, aquest nombre de companyies important de teatre amateur o de dansa que hi ha, o de música que hi ha a la ciutat, tinguin també una presència constant.
Sí, perquè és un espai que des de la taula de Ressèniques estem reclamant. Vull dir, quan estigui la Unió, i tant que sí. Vull dir, jo crec que té que donar cabuda a el que hem dit abans, que no ens ha donat a l'auditori. Vull dir, que puguem tenir entrada no només Fila Zero per ser la companyia estable, sinó totes les companyies amateurs que hi ha aquí a Sant Cugat, no? Vull dir, això, la programació, sigui per part de l'Ajuntament o per part nostra, estarà inclosa totes aquestes companyies, tant de teatre com d'unes altres arts escèniques que puguin haver, no? Però a mi m'agradaria una mica, encara que sigui filosofar, quan parla de la cultura, no? Perquè, i no vull entrar jo en color polític, perquè ens hem trobat, nosaltres, amb el tema de la Unió, hem passat tres governs, no? Llavors, veig que no és un tema tampoc de color polític.
No és,
sí.
No és estrictament polític.
Vull dir que no és que diguis, bueno, perquè les esquerres apreten més o poden fer més i les altres... Et dones compte que tothom, i això és generalitzar, a lo millor, tothom s'omple la boca quan parla de cultura. Tothom, tots els ajuntaments, vingui qui vingui. Però després, a l'hora de l'execució, i és una de les coses que ens preguntem, si tan imprescindible és... Com hem trigat 6 anys a obrir un centre que es necessita a Sant Cugat? 6 anys, i 3
està,
governs.
I que està acceptat per tothom que efectivament es necessita.
Per això et dic que hi ha al darrere de tot això? Per què no s'executa una cosa que el poble necessita, que s'han invertit uns diners, que són diners del poble? Com pot estar això 6 anys per obrir-se? Vull dir, és un interrogant que jo, em sembla, una mica em preguntaré sempre, perquè jo no crec que tinguem resposta, I ja et dic, no és un problema tant de color polític com... És que no ho sabem, és que és curiós, però no ho sabem.
Bueno, hi ha un aspecte que es va repetint també, aprofitant-nos la meva entesa del que heu dit, i és quan es parla dels pressupostos, i es parla dels pressupostos dedicats a la cultura. I es fa una comparació d'unes accions que es produeixen a determinats llocs europeus, perquè nosaltres considerem que estem a Europa, no? Som Europa, i resulta que la diferència no és que sigui allò, tenim una mica menys, no, és que hi ha diferències de pressupostos de cultura que són el 10% de segons quin lloc. O sigui que, clar, no és aquest 2% que s'està demanant d'una forma de, no, un 2%, no, escolti'm, és que si vostè mira a Àustria per dir alguna cosa, doncs exactament és 10 vegades superior. Per tant, ja, dit això, No cal que, no cal que diguem, només.
No, però és que és curiós perquè les arts escèniques belluguen molta gent.
I tant.
Vull dir que quan compares amb l'esport, jo no sé qui belluga més gent. Suposo jo que deu bellugar més gent l'esport i a lo millor al final...
No, ara el Barça no, eh?
No, però bueno, jo ho dic aquí, per exemple, a Sant Cugat, que també es fa molt d'esport, no?
Sí, sí, sí.
Però bueno, tu ho veus a tot arreu. Obres el tot Sant Cugat i et trobes amb 5 pàgines d'esport i de cultura, la crítica que puguis fer tu, i a lo millor surt alguna coseta més, no? Estem parlant de 5 a 1 o 5 a 2. Què passa? No és normal que la gent que participa en societats i associacions culturals no vota després? Vota igual, eh?
Bueno, té una secció de l'entitat que es comenta alguna cosa allà, però vaja, queda petit. David, no sé si suposo sí. Si volies comentar
alguna
cosa.
Jo volia afegir que, bueno, mira, els diners són els que són, evidentment, eh? Evidentment hi ha unes diferències d'inversió de cultura amb altres països europeus abismals, no? Però jo estic convençut que sempre augments de pressupost són benvinguts i a més espero que l'Ajuntament de Sant Cugat en els propers pressupostos tingui present que s'obrirà un nou equipament i hi haurà una despesa no petita, no menor, val? La meva queixa és la improvisació, no? Tu has comentat quan es fan els pressupostos. Nosaltres, jo no hi entenc, no sóc economista ni tècnic municipal, però sí que anem veient en els mitjans de que s'aproven els pressupostos, s'aprova una modificació de pressupost. Doncs bé, nosaltres cada vegada que parlem amb cultura, amb l'Ajuntament, de fer alguna activitat, ens diuen, bueno, haurem de fer una modificació de pressupost per pagar això. Això vol dir, jo ho interpreto com que s'improvisa, no? Què vol dir? Que cada vegada que ara hem de fer, bueno, ja ho anuncio ara, al setembre recuperarem els balls de la Unió, bueno, els balls de gent gran de la Unió, amb suport de l'Ajuntament. L'Ajuntament ens ha ajudat molt, ens ha donat suport total i ens dona el finançament, no? Llavors, bueno, però haurem de fer una modificació pressupostària, no? A mi aquestes coses em desconcerten, no? Em desconcerten perquè quines previsions es fan quan es fa un pressupost anual, no? Llavors, bueno, a mi em fa por el pressupost del 2023 i el del 2024, perquè així hem d'estar, o sigui, quan parlem de model i parlem de projecte, vol dir que aquest model i aquest projecte han d'anar acompanyat d'un pressupost. Si no, no sabeu per res. Ja pots fer el model i el projecte i tenir les idees que vulguis, que si no està amb un pressupost consolidat i aprovat, això no sabeu per res, no? I aquesta és la meva por, i és la meva petició i el meu missatge que llenço ara, no? Dic, sisplau, no m'agradaria que el Nadal del 2023 tinguem un teatre acabat però no tinguem projecte ni pressupost per començar-lo, vale? I em sembla a mi que no m'equivocaré gaire.
Bé, David, gràcies. Gràcies per les explicacions, moltes gràcies. Esperem que no sigui així, esperem que puguem veure altres coses. Ferran, no sé si vols dir alguna cosa més.
No, bueno, agrair-te que puguem tenir veu perquè després també et dones compte que tampoc... A lo millor és una preocupació que tenim els que estem involucrats, en aquest cas a la Unió o amb la cultura, però a mi em fa por de que no sigui aquest interès ineguit que tenim nosaltres, que no sigui una cosa generalitzada a Sant Cugat, no? A lo millor hagués anat millor, perquè jo a vegades m'ho pregunto, ja no com a membre de la Unió ni com a membre de Filazero, jo a vegades em pregunto, un del poble o que visqui aquí a Sant Cugat i passi per davant i vegi que hi ha un edifici que potser no sap els números, però més o menys pots tindre la idea de lo que s'ha invertit allà, i la gent no es pregunta què passa en aquest edifici, per què està tancat, per què ha estat 2 anys tancat completament. Ara encara passen i veuen activitat, perquè les seccions els hem donat activitat i l'Ajuntament està fent reunions i coses a la sala Clavé, no? Perquè és el que has dit tu abans, vull dir, això és una joia, tenir un espai així al mig del poble és una joia. Però jo em pregunto, la gent no té aquest interès? No es pregunta què passa amb això? A lo millor ens hagués anat bé, que la gent s'ho preguntés més. Per això et dic que gràcies poder tenir veu i que el que escolti sàpiga una mica el que està passant.
Doncs esperem que serveixi per alguna cosa. La confiança no la perdem, perquè si confiem, a vegades inclús pot sortir una mica tarda anys, eh? Jo us puc dir per la meva edat, jo puc dir-ho que sempre dic el mateix, això que esteu dient que m'agrada tant, si us plau que ho pugui veure. O sigui que, si us plau, que pugui veure efectivament que la temporada del 2024 estigui funcionant al Teatre de la Unió i estigui funcionant a més a tot i ple, tots els dies de la setmana en quant a entitats i tots els caps de setmana en quant a col·laboració. David Pujol, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a tu, Eduard.
Ferran de Juan, no cal dir-ho.
Igualment.
I fins a la propera, que sigui, a veure si és possible que quan ens tornem a trobar aquí estem dient una cosa certa, tenim una data concreta i una cosa que puguem dir i anirem tots i llogarem, bueno, qui sigui creient que allò
bueno, com va dir el David el dia de l'homenatge, per desgràcia ja no hem arribat a temps per molta gent, sí. I un d'ells era el Naté, no? Però sí, molta gent s'ha quedat, i jo crec que per tota aquesta gent, més que res, nosaltres ens devem a poder inaugurar i fer la inauguració del Teatre.
Doncs vinga, endavant i gràcies.
Molt bé.
Nosaltres.
Escoltàvem aquesta música de Lili. I per què ho fèiem? Doncs perquè volem parlar d'una obra que es farà la setmana primera de juliol i que presenta Teatre a l'Ombra. I per poder-ne parlar tenim en Josep Sala, espero que estigui, que ens escolti. Josep, bon dia.
Bon dia, Eduard.
Què tal? Com està tot?
Doncs força bé, força bé.
Ho tindrem a la ombra o vols dir que arribarem aquells dies que no farà la calor que ha fet aquesta setmana passada?
Això els meteoròlegs diran. De tota manera, aquest any hem triat uns espais una mica diferents amb la confiança de que sí, de que puguem estar confortables tant actors i actrius com públic.
A veure, vosaltres comenceu unes representacions el dimarts dia 5, i l'obra és només que una farsa extraordinària de Molière, que és el Metge Garrotades.
Efectivament.
I on ho feu més? El dia 5 començarà el claustre del monestir.
Exacte. El dia 6 a l'amfiteatre dels Jardins del Vallès.
Bon lloc.
I el dia 8 al Casino de la Floresta.
Molt bé. A quines hores?
A les 8. totes tres representacions són a les 8. Ho fem fàcil, així un se'n recorda més bé.
A les 8, que vol dir que ja comença aquesta hora, que ja el sol ja comença ja a baixar, tot i que encara està, tot està bé, però efectivament els llocs, en aquest cas, tant el claustre com l'amfiteatre Gim del Vallès, com el Casino de la Floresta, vull dir, estan en unes condicions que es pot acceptar, es pot estar bé.
En això confiem, que no passarem fred, no farà fresca, penso, però també penso que s'ha de poder suportar bé. Sí, sí.
El Metge Garrotades l'heu escollit per alguna raó determinada?
Per alguna raó, més que per una raó, per un conjunt de raons. Nosaltres sempre representem clàssics, sempre volem que siguin coses molt per tots els públics, que suposant que passi un cotxe per allà prop, que abordi un gos o que passi un tren i ens faci perdre alguna o algunes frases de l'obra, es pugui reprendre el fil fàcilment i que, doncs, siguin fàcils d'entendre. Els clàssics més clàssics i més coneguts acostumen a reunir aquestes condicions, i el Metge, per descomptat, que era una obra que bastant coneguda, també intentem això, que siguin títols que mínimament cridin l'atenció, perquè costa que la gent es desplaci a segons quins llocs exteriors, i sempre és una variable a favor que siguin peces conegudes. I bé, ja sabem que és una peça de les divertides, és una de les més representades de Molière.
En aquest cas, tu fas la direcció de l'obra, Josep?
No, la direcció aquesta vegada és d'en Carles Cuní, una persona de Barcelona, coneguda a través de la Federació de Grups Amateurs de Teatre, a la qual li vaig fer la proposta i de seguida va dir que sí. Per tant, aquesta vegada, com acostumem a fer, hem variat de director.
I els actors i actrius?
Els actors i actrius, bé, són alguns habituals de Teatre a l'Ombra i altres no tant. Llavors, l'actor que fa de metges en Josep Sala, jo mateix, tenim la Yolanda que fa de la seva dona, la Martina, la Yolanda Pérez. Llavors tenim una parella de joves que fan la parelleta jove, l'Andre i Lucinda, que fan Bruno i Jana, on Jana ara m'has fumut amb els cognoms.
Amb els cognoms.
Perquè a la meva edat ja començava a perdre la memòria amb això dels cognoms.
Jo si no els tinc a davant també em passa igual, eh? No penses que... I precisament no els tinc, aquest és el problema.
Clar. Val, doncs tenim això, en Geroni Murillo, que fa de pare de Geron. Nosaltres l'hem rebatejat com a Geroni, que a més a més és el seu nom. Tenim l'Imma Baselga, que fa de Jaumeta. I tenim la Rosa Labert i Mariona, que fan de dos personatges que originalment són pare i fill, i aquesta vegada els hem reconvertit a mare i filla, que són Tibó i Perren, i que ara són Elna i Vinyet.
Bueno, el que passa amb això que dius ara és que s'ha convertit en una... És molt freqüent, aquest fet de passar personatges masculins a femenins.
Sí, de vegades sí. En aquest cas ens hem pres la llicència, ens ha semblat que no desvirtuava. I m'he deixat dos... No, bueno, no m'he deixat. Em falten dos personatges més, que són els dos criats, el Valeri i el Lluc, que els fan Martí Civit i Pol Campoy. Ja tenim tot el repartiment.
Vol dir que estem parlant d'una obra, per qui no la conegui, que m'imagino que molta gent la coneix, que tal com diu el títol, hi ha una persona que la seva dona, que està cansada de que la tracti malament, doncs arriba un moment que li diu molt bé, doncs i fa una, diguéssim, una juguesca, i és convertir-lo, encara que no vulgui, en metge, i ho aconsegueix a base de garrotades.
Exacte, sí.
Que és el que passa molt sovint a la vida, encara que no sigui per ser metge, sinó per altres circumstàncies que t'ho fan arribar també a base de garrotades.
Sí.
Josep, quants anys fa que vau començar amb el Teatre a l'Ombra?
Doncs diguem que fa 5 anys, mal comptats, vam començar realment a fer feina el 2018, per tant tenim 2018, 19, 20, 21, aquest és el 5è any que representem, excepte un dels, diguem, a la pandèmia vam tenir sort d'un dels 2 anys, diríem, que hem tingut pandèmia molt present poder representar, i l'altre no.
Clar, perquè també és la circumstància que fent-ho a l'exterior tampoc tenia les limitacions que devia ser el 20 o l'únic any que no devíeu fer-ho, no?
Cert. Exactament.
Exactament. Sí. I és veritat que, a més, heu fet per clàssics, jo recordo, doncs, a Shakespeare, per exemple, en Somni la nit d'estiu, o sigui, sí, que heu fet també una sèrie d'obres en aquest sentit i que va continuant. El fet de canviar d'espais, perquè havíeu començat molt a fer amb jardins públics o amb parcs, és per alguna raó en concret? O...
Sí, és per veure si la cosa funciona millor. És a dir, nosaltres representàvem, per exemple, el torrent de Ferrussons, que és un lloc que acústicament està molt bé, queda molt recollit, però que fins i tot molts santcugatencs no coneixen. Ah, sí. Jo diria que la majoria dels santcugatencs, quan els hi parles del parc del torrent de Ferrussons, si no és que visquin pel barri, els hi sona el nom i prou. Yeah. Llavors, costava una mica que la gent vingués. I, a més, tenia una altra característica que dificultava una mica les entrades i sortides d'escena, perquè s'havia de representar en un indret molt concret que feia que cada vegada que entraves i sorties d'escena haguessis de desplaçar-te uns quants metres per anar bé. Llavors, grinyolava una mica a l'espai. Tenint l'amfiteatre dels Jardins del Vallès, ens va semblar que el seu era, dins del que seria Sant Cugat Centre, fer la prova de desplaçar, ja que tenim aparentment tan bones condicions, hem de fer la prova.
Doncs a veure com funciona. Jo penso que serà interessant perquè els tres llocs, en aquest cas, són llocs molt concrets que la gent ja coneix. Inclús el que potser aconseguireu és una mica desplaçar, perquè en el cas de fer-ho a la Floresta, doncs tindreu la gent de la Floresta que també tindrà ocasió de poder-ho veure, sense anar massa lluny.
Aquesta és la intenció, de centralitzar una mica també, perquè com que coincideix amb l'inici de la Festa Major de Mirassol, a Mirassol aquest cap de setmana ja hi ha molta oferta de teatre, que això no vol dir que descartem algun any provar Mirassol, eh? Però des del primer any la teníem present, la possibilitat de descentralitzar. El que passa és que al final vam triar els espais que vam triar, Can Mates, que de fet Can Mates ja és descentralitzat, ja és Mirassol, no? Can Mates, Torrent de Ferrussons i Claustre, perquè eren espais molt adients. Molt adients des d'un punt de vista sobretot de so i d'ombra. Però, clar, no reunien el 100% de les condicions òptimes, sinó les principals només. I molt ara bé. Farem l'experiment aquest i a veure què tal funciona.
Molt bé, Josep, doncs gràcies per estar aquí amb nosaltres. Teatre L'Ombra presenta el Metge Garrotades el dia 5, el dia 6 i el dia 7 del mes de juliol.
Perdona, dia 8.
Ai, el dia 8, perdó, és veritat, sí, perquè passeu un dia, feu un salt d'un dia. Molt bé, doncs moltes gràcies, Josep, fins a la propera.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Adéu, Eduard.
Adéu. Mira, quasi res, ja tira. Això, que queda poc temps. I avui dia a la Revetlla de Sant Joan s'enceta un cap de setmana on hi ha programació en l'espais habitual, ni concert al Bocamoll, ni el Teatre Auditori està tancat, i el Teatre Mirassol res fins a les representacions del dia de la Festa Major del barri del Més Minent. Ni al Casino de la Floresta ni a Manol de Belloreig. En fi, què hi farem? Però en canvi la setmana que ve comença la Festa Major. I a la Festa Major hi ha molts concerts. I jo us en diré algun mentre en tingui una mica de temps per dir-ho. I puc dir que, per exemple, el dia 28 dimarts tenim el concert de l'Orquestra Internacional Montgrins al Parc de Ramon Barnils i el concert del 20è aniversari del Cor Aglepta a l'Església de Monatí i concert de gospel amb taquilla inversa als Jardins del Vallès i celebració del Dia de l'Orgull amb Que te calles. Això és el que faré jo, callar-me. Per què? Perquè ja hem acabat al final. què hi farem? Us deixo una mica de música i fins la setmana que ve que parlarem amb gent molt guerrera. Adeu.